Ha incorporat 90 fisioterapeutes als centres d'atenció primària de la Regió Sanitària Metropolitana Nord per donar resposta a una de les patologies més freqüents del sistema de salut. El repartiment als municipis més grans ha quedat d'aquesta manera: 13 professionals a Badalona, 10 a Terrassa, 10 a Sabadell, 7 a Santa Coloma de Gramenet, 7 a Mataró, 5 a Granollers, 3 a Sant Cugat i 3 a Rubí. I per parlar precisament d'aquest servei, de la tasca que es fa, ens acompanya la Clàudia Alonso, que és fisioterapeuta del CAP de Bell-lloreix i del CAP de Can Mates a Sant Cugat. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Carme, per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs, d'entrada, Clàudia, podríem explicar quines són les patologies més comunes que acostumeu a tractar en aquest servei?
Bé, doncs les patologies més comunes són les que veiem més en el nostre dia a dia, tant nosaltres com a població, com els nostres professionals, metges, infermeres, no? Quines són? Doncs les que tenen molta prevalença en el nostre dia a dia, però que són de baixa complexitat. Per exemple, les conegudes raquiàlgies, qui no ha patit mai un mal de cervicals o de lumbars, no? Els mals de genoll i maluc, que poden estar causats o per artrosi o patologies com el síndrome femoropatelar o la bursitis trocantèria. També ens centrem en patologia d'espatlla, com síndrome subacromial, o pacients amb situació de prefragilitat o fragilitat, que són aquests que són ja d'una edat una mica més avançada, que tenen risc de caigudes, els hi falta força, coordinació, falta d'equilibri. Llavors abarquem una miqueta tot aquest tipus de patologies, d'acord? Llavors, més endavant, si és veritat que si tot va bé, hem d'adaptar-nos una mica a les necessitats de cada CAP. Per tant, si l'equip d'atenció primària creu que els usuaris es poden beneficiar d'alguna altra activitat grupal, doncs és qüestió de plantejar-ho.
M'imagino que un cop es detecta quina és la dolència, arriba el moment de decidir quin és el tractament que es fa per cadascuna d'elles. Com es tracta aquestes diferents dolències en el pacient?
Val, doncs, a veure, els nostres tractaments estan centrats a realitzar activitats grupals, d'acord? Els fisiopic, que són com ens coneixereu, és a dir, que si ara comenceu a sentir aquest terme, vol dir fisioterapeutes d'atenció primària i comunitària, ens centrem en això mateix, en fer patologies, aquestes patologies que he esmentat, a través d'una activitat grupal. Llavors, en què consisteixen aquestes activitats grupals? Doncs, en primer lloc, en donar una educació sanitària. És a dir, introduir nous coneixements sobre la patologia que tractem, explicant breument doncs, l'anatomia, com funciona aquella part del cos, i també fem un assessorament per l'autocura. És a dir, quines postures els hi poden ajudar en el seu dia a dia, o quan parlem d'higiene postural o ergonomia. L'explicació de la importància de portar uns hàbits saludables en el nostre dia a dia, per exemple, no? I després ja ens posem en marxa, que sobretot el nostre objectiu és ensenyar una pauta d'exercici físic terapèutic adaptat a cada persona. Això què vol dir? Que tot i que és una activitat grupal, és a dir, ho farem en conjunt amb diverses persones, tot i que intentarem també que els grups siguin homogenis, la fisioterapeuta, en el meu cas, pot adaptar-se a les necessitats de cadascun d'ells. I això vol dir que si jo veig que un pacient li pot anar bé o es pot beneficiar d'un exercici i l'altre no, doncs ho especificarem de manera concreta, no? I de forma esporàdica, si és veritat que si veiem que hi ha un pacient que entra al grup però no es pot beneficiar, doncs podem fer alguna visita puntual en consulta per donar aquella pauta més concreta, no?, en aquell usuari.
I, Clàudia, els grups aquests són limitats, és a dir, hi ha una ràtio?
Sí, normalment, depenent de la patologia, fem grups, i, bueno, depenent de la patologia i de l'espai, de la sala, no? Depèn del CAP, hi ha sales més grans i menys. Llavors, per exemple, en grups de fragilitat i prefragilitat, com a màxim poden ser de 10 pacients, o hi ha d'altres, doncs això, entre 10, 15, però sobretot ens guiem molt depenent de l'espai que tingui cada CAP, eh? Cada
I la durada d'aquestes sessions, d'aquestes trobades de grup, de què depèn?
Vale. Bueno, està una mica pautat també. Tot el que són patologies com paquiàlgies, mals de genoll, d'espatlla, són entre 6 i 8 sessions que es poden realitzar un cop o dos cops a la setmana i és d'una hora de durada. I en canvi els de fragilitat i prefragilitat estan pautades un cop a la setmana durant 10 sessions, és a dir, s'allarga una mica més en el temps.
I a banda d'aquest treball pedagògic que explicaves abans, que feu, no?, perquè s'entengui una mica on està el quid de la qüestió, on està el problema, un cop han passat per aquestes sessions, s'emporten deures per fer a casa?
I tant. De fet, és un dels nostres objectius com a fisioterapeutes d'atenció primària. Nosaltres, la nostra feina comença en l'activitat grupal, però al final l'objectiu és que hem de fomentar la pràctica d'exercici a llarg termini. És a dir, hem de donar continuïtat a aquesta activitat física, perquè al final això ens ajudarà a mantenir-nos actius, a evitar altres dolències i així no haver de prendre tanta medicació, per exemple. Vull dir que és part dels nostres objectius de treball, eh? O sigui, que s'emportin deures i que l'activitat física que ara comencem realitzant al CAP es converteixi en un hàbit saludable diari.
És a dir, que intenteu establir unes noves rutines per evitar doncs, que continuïn els mateixos problemes o que sorgeixin problemes derivats de les dolències que ja tenien, no?
Efectivament. És a dir, hem de revertir, faran aquella discapacitat que ens provocava, per exemple, aquella lumbàlgia mecànica, i que no vagi a més aquest deteriorament funcional, és a dir, que puguem millorar aquestes condicions.
I us heu trobat amb pacients que després de participar en aquestes sessions, després de solucionar el problema, us han reconegut que efectivament el treball que s'ha fet els ha anat prou bé i que ara se senten capaços i de gestionar-se ells mateixos?
Doncs mira, Carme, de moment aquesta pregunta no te la puc respondre, perquè hem començat fa relativament poc, jo fa aproximadament un mes que estic instal·lada, i he començat, per exemple, un parell de grups de fragilitat i prefragilitat, i el que sí que et puc assegurar és que hem anat amb moltes ganes, i després de fer la primera sessió d'autocura i de coneixement del que treballarem, tenen moltes ganes i estan molt motivats per venir a fer exercici. Així que, si vols, en parlem en un altre moment quan hagi acabat els grups i ja et diré si ho reconeixen o no. Esperem que sí, aquest és el meu objectiu.
Estupendo. Doncs hi ha una altra qüestió que també és important quan parlaves dels objectius, no?, que intenteu aconseguir amb aquest treball que feu, i és la reducció del consum de medicaments. Insisteixo en aquest tema perquè encara avui dia l'automedicació continua sent un abús, no?, podríem dir. No sé si aconseguiu reduir precisament aquesta qüestió.
Clar, de fet és un objectiu important i esperem aconseguir-lo. Està demostrat que el moviment és salut. Per tant, si l'activitat física, o sigui, si realitzem amb assiduïtat aquesta activitat física i ens mantenim actius, aquelles sobrecàrregues que ens podem produir al nostre dia a dia poden disminuir. I si disminueix el dolor, no necessitarem aquell relaxant muscular del que tirem de tant en tant i estem fent mal les cervicals, no? Per tant, aquí és on està la importància de mantenir uns hàbits saludables i fomentar aquesta pràctica de l'exercici terapèutic a llarg termini.
Està clar. Però més enllà de la tasca que feu amb aquestes sessions amb els usuaris, amb els pacients, vosaltres teniu altres tasques a fer. No sé si, per exemple, feu assistència domiciliària.
Mira, de moment no està plantejat. No sé si més endavant es plantejarà, però de moment no ho hem plantejat, això.
Quines altres tasques feu?
Val, doncs mira, de moment és important que coneguem la nostra comunitat, és a dir, veure quines necessitats tenen els usuaris de cada cas, d'acord? Llavors, jo m'estic informant una mica del que ens ofereix, per exemple, Sant Cugat del Vallès, en quant a centres esportius, parcs, equipaments urbans, casals de gent gran, centres cívics. Això què ens permet conèixer totes aquestes tasques? Doncs desenvolupar les activitats relacionades amb el moviment i la fisioteràpia. Val? I com ho farem? A través de la prescripció social. que és una eina que farem servir que permet als professionals de la salut, conjuntament amb l'usuari o la persona, el pacient, identificar quines d'aquestes activitats que ofereix la comunitat el poden ajudar a millorar la seva salut, com a alternativa a la medicalització, per exemple. Val? Aquesta és una de les nostres tasques. Després, estem integrats dintre de l'equip de salut comunitària per promocionar la salut. És a dir, que desenvolupem activitats i serveis adreçats a promoure la salut com a tal i així prevenir les discapacitats, val? Que puguin tenir aquests usuaris. I això provoca un benefici envers la comunitat de referència, en aquest cas Sant Cugat. I després treballem conjuntament també amb altres membres de l'equip, com referents de benestar emocional, nutricionistes, i si en algun cas sorgeix fer un grup d'hàbits saludables i de vida saludable, doncs podem fer aquest tàndem preciós, no? De cobrir totes les necessitats de cada usuari.
Per tant, és absolutament important aquesta coordinació, diríem, amb totes les àrees, no?, que ara ens comentaves.
Sí, de fet estem en coordinació amb altres professionals, és a dir, treballem a nivell multidisciplinari, d'acord? Ens reunim per veure quines són les necessitats dels nostres usuaris per garantir una atenció integral. Llavors tenim en compte el model biopsicosocial, per tant, treballem amb metges, infermeres, nutricionistes, referents de benestar emocional i treballadors socials, no? I així hem de trobar també espai per fer revisions dels circuits de derivacions, perquè sigui algo àgil, per realitzar formacions, per crear uns protocols de seguiment i així garantir el bon funcionament del servei, per exemple, no? I també hem d'estar molt coordinats i seguir treballant mà a mà amb l'equip del servei de rehabilitació de referència, per poder fer així un abordatge del funcionament i la discapacitat integrat. És a dir, si hi ha un pacient que està en servei de rehabilitació, que s'ha cronificat una mica, que no acaba de sortir-se'n, doncs que es puguin posar en contacte directament amb nosaltres. Escolta, Clàudia, et deriu aquest pacient que es pot beneficiar d'aquesta activitat grupal. Fantàstic. I així al revés. Si jo veig que hi ha un pacient que necessita una atenció molt més individualitzada en el servei de rehabilitació, doncs poder mantenir aquest contacte directe i derivar-ho de manera àgil.
Per tant, per a vosaltres com a professionals, m'imagino que aquestes dades que comentàvem al principi de l'entrevista, aquests reforços en el servei de fisioteràpia són importantíssims, sobretot en aquests centres d'assistència primària, no?
Efectivament. Jo crec que era una figura que tots estàvem esperant amb molta il·lusió. Ens sembla que, i ens sembla a nosaltres, tots els fisioterapeutes, un projecte preciós que es tracta d'ajudar a l'usuari, donar cabuda a aquelles necessitats que tenia, que potser no eren tan greus com per arribar al servei de rehabilitació, però es quedaven allà una mica penjats. Doncs així podem abarcar-los i fer un ajut integral amb tot l'equip d'atenció primària. Per tant, estem molt contents d'aquesta nova figura. Esperem que el projecte vagi estupendo i que els usuaris es beneficin i millorin, que aquest és l'objectiu principal.
Doncs així ho esperem, Clàudia Alonso, fisioterapeuta del CAP de Valldoreix i també del CAP de Can Mates a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i ser avui al Connectats. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a tu. Bona tarda.